Penedès en xarxa.
Diumenge se celebra la Diada de Sant Jordi i molts dels nostres continguts de tota la setmana s'han tenyit i es tenyiran de vermell i s'omplen de literatura per celebrar-la. Anem ara a la capital del Cava per descobrir què ens durà aquest Sant Jordi 2023 i per parlar dels Jocs Florals amb l'Eli Jiménez.
Efectivament, parlem ara de com arriba Sant Jordi enguany a Sant Sadurní. Per això la que ens acompanya en primer lloc aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la regidora de Cultura de la capital del Cava, Marta Castellví. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Amb ganes de Sant Jordi, suposo, i no sé si estaràs d'acord amb mi que Sant Jordi és un dels dies més màgics de l'any.
Sí, 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 estic d'acord. Crec que és un dels dies més esperats al país, diguem. És com una diada que combina a la perfecció la cultura amb la llengua, amb la nostra identitat, crec, com a poble. I crec que això és comú a tot arreu, a Sant Sadurní i també la resta de pobles i ciutats. És un dels dies que són més especials de preparar i després de viure. Tant a nivell de la gent, de les entitats que aquí, en aquest cas a Sant Sadurní, participen per fer gran aquesta diada, crec que és un dels dies més esperats, que fa més il·lusió preparar i després, com deia, doncs, viure aquesta jornada que aquest any caient en diumenge, doncs, crec que serà gran, que la podrem fer gran i gaudir-la al màxim.
Aprofito que parlaves de diumenge per fer-te la pregunta estrella que es fa cada any, que Sant Jordi cau en cap de setmana. No sé si és bo o és dolent des d'organitzativament parlant, ja no parlem de sector de roses i llibres, que això també els hi hem preguntat amb ells. A nivell d'organització, és diferent preparar un Sant Jordi entre setmana a preparar-lo quan cau en cap de setmana?
A veure, a nivell organitzatiu, tot el que cauen festius i dies de festa sempre es té en compte que hi haurà més moviment. Sí que és veritat que amb el tema de Sant Jordi hi ha com la teoria o el debat de que a vegades quan és festiu és al revés, que potser la gent marxa més a fora. No ho sé, a nivell organitzatiu es fa com cada any, diguem. Sí que potser hi ha més elements perquè com que la gent té festa també hi ha altra gent que... Poder, si està treballant, no pot participar, i en aquest cas a nivell participatiu, que suposo que després en parlarem de tema d'autors locals i tot això, sí que pel fet de ser festiu hi ha més moviment. Veurem si a nivell de participació de la gent és el mateix o no. Clar, jo com que no concebo un Sant Jordi que no sigui a Sant Sadurní, no ho sé, no t'ho sé dir. No sé si hi ha gent que realment se'n va a veure altres coses, no ho sé. Però nosaltres esperem que hi hagi moviment també... Bueno, 23 d'abril, comença ja a fer aquesta calor que tots, aquesta primavera que tots ja esperem tant. Jo espero que a la plaça hi hagi moviment, que hi hagi molta gent i, de fet, la programació està pensada per això, ja des del matí fins al vespre, que hi hagi elements i propostes que interpel·lin a la gent, que els motivin i que surtin al carrer aquí a Sant Sadurní.
Marta, si fem una mica de memòria... venim no només d'una pandèmia que ens va deixar sense Sant Jordi, sinó d'un Sant Jordi, el del 2022, passat per aigua, per vent...
I pedra.
De tot.
Sí, sí. El Sant Jordi de l'any passat era molt esperat, era de les primeres cites que ja es podia fer sense cap mena de mesura ni restricció, i va ser una mica... complicat. Al matí va anar molt bé, després ja la cosa es va anar torçant. Per això mateix aquest any encara hi ha més ganes i més il·lusió de gaudir aquest dia. Que al final, vull dir, la situació climatològica serà la que hagi de ser. De moment no hi ha cap alerta en aquest sentit, però sí, l'any passat hi havia moltes ganes, va passar això, aquest any veurem.
Creuant els dits, mirant al cel, i si et sembla, repassem una mica aquesta programació per diumenge.
Sí, el que hi haurà durant tot el dia, com cada any, és la Fira del Llibre de la Rosa, que intentarem concentrar-la al màxim a la plaça de l'Ajuntament. Sí que és veritat que a nivell de sol·licituds doncs, n'hi ha bastantes, de comerços, d'entitats, de particulars que volen posar parada de llibres i de roses. I això estarà concentrat a, diguem, al que és més al centre del poble. També al matí hi haurà la trobada de puntaires, que també doncs, és una cita al calendari de les puntaires, que aquí també doncs, fer-los extensiu l'agraïment d'aquestes entitats no, que participen per fer créixer aquesta diada. A les 11 hi ha el lliurament de premis dels Jocs Florals, que és una iniciativa de l'Ateneu, que col·laborem des de la Biblioteca del municipi, i a les 11 es farà al pavelló el lliurament d'aquests premis, i també des d'allà, a partir de les 12, sortirà la cercavila de cultura popular, on hi participen els balls populars i els gegants, i aquesta cercavila arribarà fins a la plaça de l'Ajuntament. I allà tindrem una novetat, que és que hi haurà una petita actuació d'un taller de falcons que han estat fent els alumnes de l'Escola del Carme, i després d'aquesta cercavila faran aquesta mostra a la plaça. I després al vespre, doncs, també com cada any, la ballada de sardanes, que també no feien mai els sardanistes i la cobla, i també com a novetat aquest any, durant tot el dia, això serà al matí i després a la tarda també, tindrem una taula amb els autors locals d'aquí del municipi que han publicat llibre aquest any, doncs perquè la gent els pugui conèixer, els hi pugui doncs, demanar la signatura dels llibres i hem fet com una graella, diguem, perquè durant tot el dia aquests autors tinguin una estona per poder conversar i intercanviar opinions i impressions sobre els llibres amb la gent de Sant Sadurní.
Moltíssims, de fet, els nostres oients no es poden imaginar la d'autors locals
sí.
que tenim. De fet, després apuntarem la llista de totes les novetats que han sortit durant aquest 2023 i finals del 2022. En són un munt.
Sí, sí, sí. De fet, quan nosaltres ens vam posar a fer la llista d'aquests autors i aquestes autores, realment són molts els que en un any han publicat obra nova, que en realitat són molts més, l'únic que doncs, no tothom publica aquest any. I hi ha molts autors d'estils diferents i també d'edats diferents. Hi ha gent, doncs, autors que ja són consolidats, n'hi ha que són escriptors, hi ha il·lustradors, hi ha poetes, n'hi ha que són professionals, n'hi ha que no, també. N'hi ha que són de novel·la, de ficció, de més de relats. Tenim de tot. Tot el que busquem ho podem trobar amb autors de Sant Sadurní. I, de fet, precisament per aquesta varietat i tot aquest talent que ha anat publicant últimament, doncs vam veure oportú i necessari fer aquest petit reconeixement també doncs, per apropar aquests autors a la gent del poble. També perquè quan aquests autors presenten llibre, moltíssima gent va a aquestes presentacions, moltíssima gent compra el llibre, moltíssima gent el llegeix, i per què no un dia de Sant Jordi a Sant Sadurní fer aquest petit acte amb aquests autors i autores locals.
De fet, quan ens reunim mensualment amb la directora de la biblioteca, amb la Glòria, i ens apropa aquestes presentacions de llibres, és com un uau, quina quantitat i, a més, qualitat, i com bé comentaves, llibres per tots els gustos. Tenim des d'escriptors i il·lustradors de llibres infantils fins a novel·la, poesia, tenim una miqueta de tot.
Sí, i n'hi ha que ja són molt coneguts i ja tothom ho sap que es dediquen a això o que saben escriure, i n'hi ha que no. Hi ha autors doncs, que han publicat aquest any i els anys passats que no ho diries mai. I llegeixes els llibres i realment són molt bons i penses, ostres, com pot ser, no? Tanta gent que sap escriure tan bé. Per tant, la idea d'aquest petit acte que hi haurà durant tot aquest dia és això, conèixer aquestes obres, conèixer els autors i qui tingui el llibre, doncs que pugui tenir també la signatura.
convidem a tots els nostres oients a que es passin diumenge per la plaça de l'Ajuntament a conèixer aquests autors sadurninencs. I Marta, parlaves abans d'aquesta cercavila popular, una activitat que també, en el fet de caure en cap de setmana, propicia que es pugui fer.
Exactament, això entre setmana és molt més complicat, però el ser cap de setmana doncs també ja va semblar evident, tant per part de l'Ajuntament com per part de les entitats que hi participen, doncs poder fer aquesta cercavila, també perquè això crida molt més a la gent a sortir al carrer. Els gegants, els balls, criden moltíssim. També entenem que lliga a la perfecció amb el que és la cultura de Sant Jordi, el bullici, diguem, de la plaça. Crec que té tot el sentit del món, que es pot lligar molt bé. Jo estic una mica preocupada perquè crec que la plaça se'ns farà petita, entre les parades, la gent, els balls i tot, però bueno, tant de bo la plaça se'ns quedi petita, la veritat.
Veurem com encaixem una mica les peces d'aquest puzzle, perquè sí que és veritat que amb totes les parades que ja sol haver el dia de Sant Jordi, amb tota la gent que surt, l'hora també acompanya, 12 del migdia, és l'hora que molts aprofitem, no?, per anar a donar la volteta, aprofitem per...
I l'hora del vermut.
Del vermut. Aquí és sagrat, sense adornir el vermut.
Per això que... El que comentàvem abans de que potser si és diferent, jo crec que sí, és diferent si és en cap de setmana. És diferent i espero que sigui una oportunitat perquè el carrer estigui ple de vida i de moviment.
Una miqueta, Marta, quines expectatives teniu des de la regidoria de Cultura de cara a aquest Sant Jordi?
Doncs primer de tot, recuperar al màxim aquests carrers. Com comentaves abans, l'any passat ja vam viure un Sant Jordi especial, però crec que aquest any ho ha de ser encara més. I, evidentment, que això serveixi per fomentar al màxim tot el que és la cultura del llibre, la literatura, el fet de llegir i també d'escriure, no? Potser el fet de conèixer i tenir tan a prop autors que han acabat publicant les seves obres, gent d'aquí del municipi, crec que també és una fórmula per incentivar tota aquella gent que té aquesta inquietud d'escriure i que si hi ha gent que ho ha fet possible, perquè ells no. No? Crec que això pot servir per incentivar a que la gent creï, a que la gent imagini i acabi escrivint coses i fonamentalment, com deia també, a llegir. Que al final totes aquestes parades de llibres crec que poden ser una fórmula, un incentiu a llegir més i a llegir millor.
Moltíssimes ganes de que arribi ja diumenge aquesta diada de Sant Jordi. Si et sembla, per acomiadar-nos, Marta, aprofita el micròfon i convida la gent que ens estigui escoltant a que es passin per Sant Sadurní a gaudir d'aquesta cita.
Crec que ha quedat clar que tenim una jornada plena d'activitats, d'actes, tots girant al voltant doncs, dels llibres, de la lectura i de la cultura popular. Per tant, tota aquella gent que vulgui venir a Sant Sadurní a gaudir d'aquest dia que vingui, la gent de Sant Sadurní també, que surtin, que trobaran un acte que els interpel·li, que els sembli interessant, que és un dia per gaudir al carrer, per compartir, sobretot, i per viure el poble i la seva gent. Crec que res més, tothom convidadíssim a aquesta jornada que al final es prepara perquè la gent la pugui gaudir al màxim.
Queda dit, doncs, i ho deixem aquí perquè ara anirem a descobrir més sobre aquests jocs florals que ens comentaves. Marta Castellví, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, un plaer, com sempre, tenir-te al Penedès en xarxa. Fins la propera i, sobretot, que vagi molt i molt bé aquest Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies.
I ja ho dèiem, també parlem dels jocs florals que s'emmarquen dins dels actes de Sant Jordi a la capital del Cava i que presentem amb el president de l'Ateneu Agrícola que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic. Ferran Andreu, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, com esteu?
Suposo que amb ganes ja de que arribi diumenge, de que arribi aquesta diada tan especial per tots, aquesta diada de Sant Jordi.
Doncs sí, per tots els, diria, tots els els catalans o els territoris catalans, diguéssim, és una diada doncs, molt especial, i en aquest cas doncs, per l'entitat de l'Ateneu Agrícola doncs, també, perquè davant de no poder fer moltes activitats, aquesta és una de les activitats que més ens agrada, a més, fomentant la participació d'aficionats a la literatura i, per tant, doncs, sí, esperant la Diada de Sant Jordi i, en concret, doncs, aquest lliurament de premis als Jocs Florals.
Ferran, abans ho comentàvem amb la regidora de Cultura, amb la Marta, que Sant Jordi és una de les cites més esperades de l'any i segurament una de les cites més màgiques del calendari.
Sí, 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 és el que dèiem, no? Tots els catalans, diguéssim, ens agrada molt aquesta diada, sortim al carrer, és un dia de relació, d'aquesta passió, diguéssim, també per la lectura reflectida al carrer, el dia dels enamorats, diguéssim, també dels, dels Països Catalans, i per tant, doncs, esperada. En aquest cas, doncs, cau en diumenge, no sé si a vegades hi ha aquell comentari és un dia festiu en dia laborable, o en aquest cas que acaba en diumenge, doncs segurament també ens permetrà viure-ho al màxim i poder dedicar doncs, temps a activitats doncs, socials i també doncs, a la literatura. I en aquest cas, doncs, això, en un diumenge podrem celebrar doncs, aquest lliurament de premis al certamen dels Jocs Florals.
Justament d'això també en parlàvem amb la regidora, no? Del fet que aquest any caigui en diumenge, permet que es puguin fer moltes altres coses que segurament si l'Ia de Sant Jordi caigués entre setmana no es podrien fer.
Sí, exactament. I en aquest cas, doncs, a l'haver-hi un dia tan assenyalat en diumenge, on també doncs, els llibreters surten al carrer, doncs, també hi ha activitats promogudes per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní i tot plegat, hem, justament juntament, diguéssim, amb aquesta col·laboració amb la Regidoria de Cultura, doncs hem programat el lliurament de premis, no potser a l'hora que potser ens convindria més, i ho fem a les 11 del matí per lligar-ho. Després hi ha una cercavila que surt doncs, de l'Ateneu i dirigint-se doncs, cap a la plaça de l'Ajuntament, doncs, per no solapar-nos en actes i per fer una activitat o tota una diada, diguéssim, molt més reeixida, on la coordinació dels actes doncs, pugui ser pròpia perquè tothom en puguem gaudir de la millor manera possible.
Com bé dius, diumenge a les 11 del matí a l'Ateneu se celebra aquesta entrega de premis dels Jocs Florals.
Sí, una vegada més, ho hem de celebrar el pavelló olímpic de l'Ateneu, doncs, perquè, doncs, com coneixeu, la sala teatre doncs, encara no està disposada doncs, per acollir-hi actes amb gent, però intentem doncs, adaptar una part del pavelló, fer-la una mica més acollidora i poder doncs, gaudir sempre de lliurament de premis, però sobretot també de la lectura de les composicions premiades i també, deixa'm dir, també doncs, la participació, que ja és el segon any, de la col·laboració amb l'Escola Municipal de Música, on també doncs, podem gaudir doncs, d'una vetllada, diguéssim, literària, però també, en aquest cas, amb l'acompanyament musical de l'Escola Municipal de Música.
Ferran, ara que des de fa ja unes setmanes s'ha tancat el plaç per presentar aquests poemes als Jocs Florals d'enguany, com ha anat?
Bé, la veritat és que bé, sempre... sempre hi ha aquest punt d'incertesa, no? De si arribarem a connectar amb el públic que pot estar interessat en participar-hi i com serà la resposta. L'assignatura pendent sempre és una miqueta les categories infantils i juvenils. Hem de ser més eficaços segurament amb la comunicació i la motivació per participar-hi, però amb les categories d'adults la participació ha estat molt, molt, molt bona, ha estat exitosa. I el jurat doncs, ja comencem a deliberar i, per tant, a tractar les obres. I sempre doncs, és un procés que el gaudim moltíssim. Per tant, contents, reeixits amb la participació i expectants, diguéssim, d'atorgar els premis i poder gaudir de les lectures d'aquests poemes.
Fa unes setmanes, Ferran, quan parlàvem dels Jocs Florals d'aquest 2023, quan conversàvem una miqueta... dèiem ja que els Jocs Florals al final van néixer fa molts anys com un fet diferencial de la cultura catalana.
Sí, és una tradició occitana, diguéssim, del segle XIV, i que doncs, bueno, se n'han mantenint en algunes poblacions d'una forma més regular, i aquí a Sant Sadurní doncs, en gaudim aquest any de la desena edició. Les primeres es van fer al voltant del 1909-1910, es va aturar, i fa ara justament 50 anys, el 73, es va intentar recuperar. Deixa'm dir-te tall d'anècdota, diguéssim que en el 73 es van presentar 360 obres. Per tant, un èxit, i amb la sala de l'Ateneu plena de gom a gom, i amb una celebració com molt, 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 molt formal, no? Molt, molt ben posada. Mm-hmm. Bueno, portem ara 5 edicions consecutives des de que ho hem reprès, i per tant sempre intentant en cada reunions prèvies de convocatòria del certamen, doncs intentant fer-lo créixer una miqueta més. I per tant, doncs, contents de reprendre aquesta tradició ja tan antiga i ben pròpia dels Països Catalans, i sobretot doncs, de fomentar doncs, l'hàbit de l'escriptura i la passió per la literatura.
Si et sembla, per acomiadar-nos, et deixo el micròfon perquè convidis als nostres oients aquest diumenge a partir de les 11 del matí, es passin pel pavelló de l'Ateneu, a gaudir d'aquesta entrega de premis dels Jocs Florals.
Doncs sí, t'ho agraeixo, i la veritat és que doncs, sembla una miqueta aquesta crida. És un acte no molt llarg i, per tant, doncs, fàcil de conviure i de participar-hi. Crec que la participació, en aquest cas també de l'Escola de Música, doncs, el fa més, més viu, però sobretot el gaudi és en la lectura dels poemes. És que aquests poemes queden publicats i demés, però llegir-los, escoltar-los, viure'ls de la manera en què els autors o autores l'han pensat i l'estan interpretant, sempre és un gaudi. I per tant, doncs, una magnífica oportunitat, perquè, a més, a les 11 del matí ens permet començar la Diada de Sant Jordi d'una manera pràcticament immillorable, com a mínim a Sant Sadurní.
Convidadíssims tots els nostres oients a venir a gaudir d'aquests Jocs Florals i de la Diada de Sant Jordi a la capital del Cava. Ferran Andreu, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Sempre és un plaer, i que vagi molt i molt bé la Diada de Sant Jordi.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, esteu tots convidats i convidades, i moltíssimes gràcies a tu, Eli. Bon dia. We were good, we were gold,
kind of dream that can't be sold. Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Dia sí, dia també, que vam parlant de Sant Jordi, dels protagonistes d'aquesta diada, de les roses, dels llibres, doncs, dedicat a les roses, va aquesta cançó de Miley Cyrus, Flowers. Amb ella arribem a les notícies de 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant Sadurní impulsen la SOC sostenible per reivindicar el consum responsable i el comerç local. Es tracta d'una campanya que s'emmarca en el marc del Pla de Dinamització Anual que desenvolupen conjuntament i que vol potenciar el comerç local i el mercat dels dijous i els dissabtes i incentivar el consum sostenible des de la perspectiva del reciclatge, el reaprofitament i l'ús d'envasos reutilitzables. Del 2 al 13 de maig, tots els clients que realitzin compres al mercat i als establiments adherits a Som Sant Sadurní podran prendre part en el sorteig de lots de productes del mercat i una targeta regal de 50 euros de Som Sant Sadurní. Per cada acció de compra s'obsequiarà a tots els clients fins a exhaurir les existències amb una bossa reutilitzable de tela per fomentar la reducció de les bosses d'un sol ús. També s'organitzarà un concurs a les xarxes socials i diferents activitats de dinamització al carrer al llarg de tot el mes de maig que es poden consultar a www.sansadurni.cat. La periodista penedesenca Txell Feixas presenta el seu nou llibre Aliades. La presentació es fa avui al Casal. El seu llibre anterior, Dones valentes, la periodista retratava lluites feministes individuals i ara en aquest llibre fa un pas endavant per mostrar com les noves generacions de dones de l'Orient Mitjà sobreviuen gràcies a una xarxa de complicitats. Les protagonistes d'Aliades han descobert que poden somiar si algú els explica que és possible i que poden ser les nenes que vulguin ser perquè senzillament hi tenen dret. Txell Feixas ha treballat com a corresponsal a l'Orient Mitjà des de Beirut per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En aquesta etapa professional ha cobert la guerra contra l'Estat Islàmic a l'Iraq, la caiguda del califat des de Rojava i les marxes pel retorn a la Franja de Gaza, entre altres esdeveniments de primer ordre a la zona. La presentació del llibre té lloc avui a les 7 de la tarda al Teatre Casal de Vilafranca en una conversa amb la periodista Esther Buer. Convocat el 21è concurs de cartells de Festa Major de Calafell, l'obra guanyadora s'usarà com a imatge identificativa de les festes majors del municipi. L'Ajuntament de Calafell ha convocat la 21a edició del concurs de cartells de Festa Major. El certamen permet triar una obra que s'usarà com a imatge identificativa de les festes majors del municipi. El termini per presentar-s'hi acaba el proper 8 de maig. El concurs està adreçat principalment a professionals del disseny, grafistes, dibuixants o estudiants d'art. Les obres poden presentar-se per dues vies, per correu postal o presencialment a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà. Les bases completes poden consultar-se al web municipal. I acabem explicant-vos que el Servei d'Espais Joves d'Olèrdola organitza una sortida a PortAventura. Serà el pròxim dissabte, 13 de maig, amb sortida en autobús a les 9 del matí des de la plaça de l'Església de Moja i tornada a les 7 de la tarda al mateix lloc. El preu són 32 euros pels menors d'edat i 41 euros pels majors, que és el preu de l'entrada. A part, els joves que no siguin del municipi d'Olèrdola hauran de pagar 10 euros pel transport, pels joves d'Olèrdola és gratuït. Les inscripcions es poden fer a través de www.gespe.org. Les inscripcions estan obertes fins al 8 de maig. Les places són limitades i per participar-hi caldrà ser major de 12 anys. Per qualsevol dubte, es pot trucar al telèfon 621-142-949.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15 i just ara creuem el meridià d'aquest matí al Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dijous, de nou, perquè passa tot sovint, comptem amb la Núria Santromà, la cap del Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca, amb la qual abordem qüestions de salut comunitària. I avui ens proposa aprofundir en les malalties de transmissió sexual, la incidència de les quals creix, sobretot entre els adolescents. Núria, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És curiós perquè és una qüestió, un tema, el de les malalties de transmissió sexual, que se'n parla molt poc.
Sí, en aquesta darrera dècada se'n parla poc. En vam a parlar molt durant els anys 90 per la incidència de la sida i es van fer molts esforços per parlar-ne molt, però bueno, aquelles coses que passen, no? Que surten altres temes d'interès públic i doncs alguns es van deixant de banda fins que arriba un moment que te n'adones que, ostres, què està passant, no? I que potser val la pena que doncs això, que abordem el tema.
Avui abordem les MTS, com es coneixen, les malalties de transmissió sexual, amb un expert, amb una referent de l'Hospital Comarcal.
Sí, sí, sí. Avui tenim aquí a la doctora Maria Urriols. Hola, bon dia, Maria.
Bon dia.
Benvinguda.
Benvinguda. Ets especialista en medicina interna i ets la referent del Servei de Malalties de Transmissió Sexual de l'Hospital Comarcal de Vilafranca. Ho dic bé, oi, Maria?
Sí, és així. Molt és bé. Així.
Bueno, pensem que és molt interessant que doncs, com dèiem ara, poder abordar aquest tema. Fes-nos una mica, no, el teu punt de vista. Per què creus que és important doncs, que en parlem?
Bé, les malalties de transmissió sexual són unes malalties que existeixen des de la història de la humanitat, val? I són unes malalties infeccioses. Val? Són unes infeccions que, com diu el seu nom, es transmeten a través de les relacions sexuals. Val? Tot i que han existit sempre, és veritat que en les últimes dècades han tingut moments d'auge, no? Parlaves fa un momentet doncs, que a partir dels anys 80 i sobretot als anys 90 doncs, es van posar molt de moda a partir de l'inici de l'epidèmia de VIH i de SIDA, val? Però uns anys més tard, facilitat pel fet de que van aparèixer molt bons tractaments per aquesta malaltia del VIH, que actualment encara tenim i millorats, doncs van fer que perdés volada aquest tema perquè el VIH doncs, es va convertir en una malaltia que, tot i que no és curable i segueix sense ser curable, sí que té tractaments molt efectius, molt còmodes i molt, molt eficaços que pràcticament l'han convertit en una malaltia crònica i les persones que viuen amb el VIH, si segueixen el tractament i els controls adequadament, doncs poden tenir una vida completament normalitzada dins la societat. Aquest fet, que és una qüestió molt, molt positiva, alhora ha comportat que socialment s'anés perdent una mica de por en aquesta, a adquirir aquesta malaltia i que, per tant, es baixés una miqueta la guàrdia. Això respecte al que dèiem de que en vam parlar molt en aquell moment, no? Pensem que també hi ha altres factors que han col·laborat amb que en aquestes últimes dècades, sobretot en aquesta última dècada, les malalties de transmissió sexual en general han crescut d'una manera exponencial. Val? Veiem que any rere any van incrementant-se el número de casos i això és degut, per una banda, al factor que hem explicat, per altra banda, els canvis d'hàbits, els canvis de culturals i socials i generacionals que hi ha, la manera com es viu la sexualitat avui no és la mateixa en com es vivia fa 40 anys o fa 50 anys, i la manera com ho viuen avui els nostres joves que es comencen a introduir en el món de la sexualitat tampoc té a veure amb com ho vivien els seus pares fa menys anys, no? I aquests canvis socials, la mobilitat al món, fa que s'expandeixin d'una manera molt més gran, les persones tenen molta més vida sexual i molt més variada, i per tant és un caldo de cultiu que afavoreix aquesta transmissió i aquest creixement.
Aquest creixement és alarmant en alguna franja d'edat? O potser alarmant no és la paraula adequada, no t'agrada?
Bueno, aquest creixement és suficientment alarmant com perquè ja fa uns anys que la Generalitat i el Departament de Salut ho van considerar una qüestió prioritària, val? Com a salut pública, val? Per tant, sí que és alarmant en el sentit de que bueno, que se n'han ses alarmes, no? I va ser a partir d'aquí doncs, que ja es va generar en la dècada anterior un pla d'actuació a nivell de Catalunya i es van crear i organitzar més bé l'atenció en aquestes malalties, van crear les unitats d'atenció a les malalties de transmissió sexual. Val? I així tot hem vist que han seguit creixent Hi va haver un petit descens en l'any de la pandèmia de Covid, però després s'ha recuperat ràpidament els valors previs i seguim anant. O sigui que, tot i els esforços, veiem que anem darrere. Anem darrere del que seria aquesta petita epidèmia, no?
I de quines malalties estaríem parlant? Perquè sabem el VIH, que és el més... No, se'n parla més, però potser...
En realitat, les malalties de transmissió sexual, aquestes infeccions que afecten tant homes com dones, val? En el seu gruix més important són infeccions locals de l'aparell generalment genital, tot i que també es transmeten i s'allotgen i afecten, per exemple, a la faringe o, per exemple, al recte, no? Per a les persones que tenen, també usen en les seves relacions sexuals.
Faringe, el coll.
Sí. Bueno, sí. Uh-huh. També es poden ubicar les infeccions aquí, i no només ubicar-se les infeccions, sinó ubicar-s'hi els microbis que després es poden posar, o sigui, es poden transmetre a través del sexe oral, no? Aleshores, dintre de tot aquest món de les infeccions, com us deia, el gruix principal són infeccions que tenen una afectació local, vale? En alguns casos donen símptomes i en altres no donen símptomes, per tant, una persona pot tenir una infecció d'aquesta sense notar res, d'acord? I tenen una cura molt fàcil, amb un tractament, que algunes vegades són uns quants dies de pastilles, altres vegades és un injectable puntual que es posa a la consulta, d'acord? Per tant, simplement es tracta de detectar-les i tractar-les amb facilitat i la persona queda curada, val? Hi ha altres malalties de transmissió sexual que no són amb una afectació només local, sinó que tenen una afectació que ja, diguéssim que és sistèmica, que entra dintre del cos, i un exemple paradigmàtic és el VIH, no? Però després tenim altres malalties, com la sífilis, que també hi ha molts casos de sífilis, casos d'hepatitis, etcètera. Val?
Però que va haver-hi una època en què la sífilis semblava que era una malaltia històrica, no? I en canvi, no ho ha estat mai.
No ho ha estat mai, i al contrari, igual que pugen la resta, la sífilis està en ascens i tenim molts casos de sífilis. Val? Aleshores, les malalties de transmissió sexual, la que podríem dir que és no curable és el VIH, no? El paradigma. La resta tenen un tractament per donar-se, un tractament curatiu, em refereixo. Val? I la majoria d'elles, per sort, són molt fàcils de curar. Però si no es tracten i no es curen, poden complicar-se i donar afectacions a òrgans més interns que sí que poden tenir conseqüències a llarg termini, per exemple, l'esterilitat. Ah. Per tant, són malalties que és important detectar-les i tractar-les. D'aquestes que us parlo, que són les més comuns, hi ha diferents microbis. La que guanya, diguem,
sí,
per golejada...
Sí,
la que guanya per golejada és una bactèria que es diu Clamídia trachomatis. Aquesta és la que responsable de més casos, almenys en el nostre entorn, i això coincideix amb la resta d'estadístiques a Catalunya, també.
Gonococ, val? També?
El gonococ és la segona. És
són aquells noms que et sonen,
sí,
no?
Sí, sí. En el top 2, no? El gonococ. I tant una com l'altra són fàcils de tractar. Val?
Aleshores... Però deies que a vegades són asimptomàtiques.
Exacte. Aleshores, de vegades són asimptomàtiques i no en un percentatge petit de casos. Val? Les persones asimptomàtiques tenen aquesta infecció a dintre i la van escampant. La van escampant perquè no saben que la tenen, i a més, en algun moment ells la poden manifestar d'una forma més severa i que tingui conseqüències. Val? Per tant, és important que aquestes persones que la tenen i no ho saben, ho sàpiguen. Val?
Clar. Això és complicat, oi? Perquè si...
Bé, aleshores, una mica la feina que hem de fer és... Canviar el xip i que la gent es conscienciï de la importància d'aquest tema també dins el control de la seva salut, val? I que les persones, el primer mecanisme que hem d'aconsellar és la prevenció. La prevenció vol dir que hem de tenir relacions sexuals segures. Les relacions sexuals segures per evitar les malalties de transmissió sexual és utilitzant un mètode barrera, que és el preservatiu. Val? A dia d'avui existeixen molts mètodes per evitar l'embaràs, que és un altre tema que també influeix, abans quan hem dit que ens hem relaxat amb les mesures, no? Cada vegada tenim més maneres d'evitar les gestacions no desitjades. Des de ja fa anys tenim el tema de la píldora del dia després, etc., que no és un mètode anticonceptiu, això, però que sí que és un rescat que dona tranquil·litat a les persones i que, per tant, també ha fet que, bueno...
Baixem la guàrdia,
no? I, en canvi, les malalties de transmissió sexual això no ho eviten. no s'eviten amb aquests altres tipus de mètodes. Aleshores, el mètode barrera és el preservatiu. I, a més, no només s'ha d'utilitzar dintre d'una relació sexual en el moment en què hi hagi una penetració, sinó que, com abans hem dit, doncs el sexe oral, per exemple, també pot ser una font de transmissió. Val? Per tant, la primera és la prevenció, val? I és utilitzant el preservatiu. Però la segona manera és cribança, vol dir fent-se testos per analitzar si una persona té aquestes malalties. Val? Ho hem d'incorporar com una rutina. Aquelles persones que inicien una relació amb algú, per exemple, doncs, de forma saludable i oberta, escolta, tots dos ens fem les proves, mirem com estem, tots dos estem sans, nets, no tenim cap problema, doncs, a partir d'aquí, si ho considereu necessari, relaxeu-vos si teniu una relació tancada, no? Però compartim des d'on comencem, no? I després, tot el que surti d'una relació tancada, que siguin relacions obertes o relacions esporàdiques o el que sigui, que cadascú lliurement tingui la sexualitat que vulgui i la gaudeixi, doncs, fins i tot si es prenen mesures preventives, és aconsellable cribar-se, acudir o bé al metge de capçalera o bé a les unitats, que després us podem explicar més ben què consisteixen, i fer-se els testos de forma periòdica.
Val, això és el que et anava a preguntar. Si jo ara dic, jo em vull cribar, què he de fer, on he d'anar, no? Val. I quin tipus de proves...
Val, mira, pots acudir a dos llocs, val? Sempre pots acudir al metge de capçalera, no hi ha cap problema, pots demanar hora i dir, mira, m'agradaria cribar-me, i el metge capçalera et farà les proves que ara explicaré.
Sense preguntes?
Bé, sense...
Vull dir que a vegades pot fer certa recança, no? Em preguntaran per què, si he tingut alguna conducta inapropiada, i això més fa enrere, no?
Més que sense preguntes, et diria sense judicis morals. Val. És a dir, preguntes els metges en fem, no? Perquè nosaltres Clar. Hem d'avaluar també quins riscos tens o a quins riscos t'has sotmès. Clar. I, a més, també hem de fer una feina d'educació i, per tant, hem de veure quines mancances o quines conductes pensem que són millorables i per tant, sí que fem preguntes, però no amb una intencionalitat de jutjar ni de criticar res, sinó simplement per posar damunt de la taula.
Sense jutjar.
Això és el nostre dia a dia i la nostra feina i nosaltres estem molt acostumats a parlar-ne, tot i que entenc que per la persona que es posa a l'altra banda no és tan habitual, no? Però per això una mica que hem de perdre la por. Aleshores, per una banda hi ha el servei del metge de capçalera, que sempre hi és, atenció primària, i després tenim la unitat de malalties de transmissió sexual aquí a la comarca, que està separada en dues subunitats, una que atén les dones, vale? Que se n'encarreguen les ginecòlogues i les llevadores, d'acord? I que la seva unitat està ubicada a l'ambulatori de Vilafranca Centre, vale? A la CIR, que és
aquí al costat, a la plaça Penedès.
Sí. Exacte, és on hi ha l'atenció a la dona, val? I a la sexualitat de la dona. I l'altra unitat, que és la que tenen els homes, està ubicada a l'hospital, val? A les consultes externes de medicina interna, i també tenim uns horaris on s'atenen els homes que o volen cribar-se, o tenen dubtes, o tenen símptomes, etc., qualsevol que sigui la seva situació respecte a aquest tema.
Tant si acudeixes a la CIR, si ets dona, com a la unitat especialitzada de l'Hospital Comarcal perquè ets home, has d'anar derivat tot pel teu metge de capçalera o pots prendre la iniciativa i sol·licitar-ho?
No és necessari. No és necessari anar derivat pel metge de capçalera. I fins i tot no és necessari demanar cita prèvia, sinó que hi ha uns horaris d'atenció en el que sí que es fan visites programades, però que es poden presentar directament les persones que tinguin dubtes o que tinguin símptomes o que tinguin el que sigui referent a aquest tema sense cita prèvia. Val? I són uns horaris prou amplis, perquè si voleu us els explico.
Sí, sí, sisplau.
Val? Pel que fa a la unitat de l'hospital, que és la que atén els homes, es visita el dilluns a la tarda, entre les 3 i les 8 de la tarda, els dimecres al matí i a la tarda, aproximadament des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, val? I els dijous al matí també de 8 a 3. Per tant, ja per triar i remenar. Val? I en el cas de les dones, que és aquí a l'ambulatori, com hem dit a la CIR, visiten els dimarts a la tarda també de 5 a 7 i després els dijous i els divendres al matí, els dijous de 12:15 a 1 i els divendres de 10 a 12. Val? En aquesta franja d'horària la persona es pot presentar sense cita, però si prefereix pot demanar una cita, tampoc no hi ha cap problema. Val? En el cas de l'ambulatori, anant directament a demanar cita per la CIR, li donaran. I en el cas de l'hospital potser és una miqueta més complicat perquè els pacients no poden demanar cita directa. Per tant, però si contacten amb l'hospital i demanen per parlar amb la infermera dintre d'aquests horaris amb la infermera, hi podran parlar i ella mateixa, si no aquell dia, doncs els hi podran donar cita ràpidament.
Molt bé. Un altre tema que potser també el que ens passa a vegades és que el tabú que hi ha al voltant, no?, de tot el tema de la sexualitat fa que a vegades les persones puguin tenir símptomes, no?, i no facin res i vagin passant els dies, oi? Això hauríem de...
Clar.
De demanar, no sé, de fer un crit d'alerta de...
Sí. Sí que és cert que potser... És una cosa que també està canviant una miqueta a nivell generacional. Això és una sort, val? O sigui, els joves tenen més malalties de transmissió sexual perquè en alguns aspectes doncs, hi ha uns canvis que ho afavoreixen, però sí que és veritat que potser hi ha una mica menys de tabú en aquest sentit de dir-ho i parlar-ho, val? Però, efectivament, les consultes mèdiques són consultes confidencials, el personal que ja tenim estem familiaritzats completament amb això i, com us he dit, no fem cap judici i és el nostre dia a dia. Per tant, clar, animem a les persones a perdre la por, a perdre la vergonya i venir a explicar-ho tan tranquil·lament. He oblidat dir-vos que també és una cosa interessant i això va més destinat a les persones joves, adolescents, que és un grup doncs, en el que realment les malalties de transmissió sexual estan molt en creixement. Des d'una llevadora de la CIR, des de la CIR s'ha organitzat a la nau de Vilafranca.
Sí, n'hem parlat.
El que es diu Tarda Jove, això
jove.
Ho sabeu.
Sí, sí, l'hem presentat.
Aleshores,
sí,
aquest és un espai on la llevadora fa exactament el mateix que podria fer la CIR, testos, que abans me'ls has preguntat i no te'ls he explicat, si vols els especifico, testos diagnòstics, resoldre consultes, donar tractaments, tot el que sigui necessari, en un entorn de la mateixa confidencialitat que en el centre sanitari, però allà, i per tant potser és un entorn més còmode, més accessible, més informal, en el que els joves es poden veure menys... menys intimidats, potser. Menys intimidats. Les proves per poder diagnosticar les malalties de transmissió sexual, un cribatge consisteix en recollir unes mostres locals, doncs en el cas de les dones seria de la vagina i en alguns casos també de la faringe, en el cas dels homes doncs a l'uretra, segons quins siguin els hàbits sexuals, doncs també del canal anal i de la faringe, això local on es fan uns testos que miren si hi ha aquestes infeccions i uns cultius i per altra banda es fa una analítica de sang que mira si hi ha les serologies que diem nosaltres, no? Que si hi ha anticossos de les infeccions que hem dit que afecten també a la sang.
I potser podríem posar una mica d'èmfasi en els símptomes.
Uh-huh.
Quins són els símptomes bàsics que et facin pensar que potser tens una malaltia de transmissió sexual?
Val. Doncs quan hi ha una afectació local, com us he dit, aquestes infeccions que afecten a nivell local, el que hi ha és una inflamació de la mucosa a nivell de la vagina, en el cas de les dones, i per tant hi ha uns símptomes de coïssor, dolor, una secreció amb un aspecte diferent o una olor diferent de l'habitual, dolor en el moment de les relacions sexuals, fins i tot coïssor a l'orinar, perquè allò està irritat, en el cas de les dones, i en el cas dels homes, doncs molt semblant, però si el que hi ha és una afectació de l'uretra, no?, que és doncs també una uretritis, que li diem, doncs també hi ha coïssor i dolor en el moment d'orinar, per exemple, una secreció per l'uretra. En el cas de l'afectació rectal, doncs també hi ha dolor, inflamació i coïssor en el canal rectal, fins i tot un cert sagnat.
Es val? Pot confondre amb una infecció d'orina?
Sí, es pot confondre amb una infecció d'orina. De fet, és corrent doncs, que hàgim de fer un diagnòstic diferencial, d'acord? Que això vol dir, doncs, dir quin d'aquests diagnòstics és, ho hem de mirar les dues coses. Es pot confondre amb facilitat. En els homes, superfàcil que es confongui, i en les dones, tot i que no és exactament el mateix canal, però com que la inflamació dels genitals doncs, acaba provocant una coïssor també l'orinar, per la irritació, doncs una persona pot acabar consultant per dir tinc molèsties quan faig pipí. Per tant, sí, es podria confondre, tot i que hi ha diferències. Quan interrogues una miqueta hi ha diferències.
Això pel que fa als símptomes quan la infecció és local.
Altres símptomes que pot haver-hi doncs, són úlceres o llagues, val, a les zones genitals, que de vegades són més visibles i de vegades són menys visibles. Poden ser doloroses o no doloroses, depèn de quin sigui doncs, el tipus d'infecció, doncs, si és un herpes, per exemple, doncs, fa unes llagues característicament doloroses, però, en canvi, per exemple, la sífilis, a l'inici fa una llaga que no és dolorosa i que, a més, cura espontàniament. No? I després, en altres fases de la malaltia, doncs, n'hi ha que poden donar febre, n'hi ha que poden donar les taques a la pell, etc.
I abans parlaves també de la faringe, no? De què es poden localitzar. Donen símptomes també en la faringe?
Tot i que és menys freqüent, poden donar símptomes semblants a la faringitis. Sempre cribem la faringe, tot i que és veritat que del conjunt de malalties de transmissió sexual els que afecten simptomàticament a la faringe és una part molt, molt, molt minoritària, però sí que, com us he dit, pot ser una font de contagi.
Llavors hi ha un altre aspecte que és el tema de la comunicació a les parelles afectades, no? Sobretot quan hi ha relacions obertes. Jo em sembla recordar haver llegit que des de l'hospital teniu un protocol, bueno, les unitats de malalties.
Doctora, haurà de ser breument, ens queden minut i mig.
D'acord.
La idea concisa.
Efectivament, per intentar tallar l'epidèmia de malalties de transmissió sexual, tan important és detectar i tractar els casos com detectar els contactes d'aquests casos que hagin pogut. Per tant, qualsevol atenció d'una persona que té aquesta infecció, se li fa el que diem un estudi de contactes, o sigui, se li pregunten per tots els seus contactes sexuals dels últims mesos, es fa un registre i es contacta amb aquestes persones per informar-les que una persona ha dit que eren contactes seu, una persona sense anomenar qui és el nom, o sigui, també és confidencial, i se'ls cita a la unitat. Si nosaltres des de l'hospital ens anomenen contactes de dones, doncs passem aquesta informació a la unitat femenina perquè siguin ells qui citin a les dones i d'aquesta manera anem ampliant el cercle intentant anar detectant tots aquests casos asimptomàtics que puguin estar circulant sense saber-ho.
Molt bé. De tota manera, jo per fer la conclusió final seria sobretot prevenció, sobretot mètode de barrera preservatiu.
Preservatiu i cribatge. Cribatge periòdic.
Periòdic, aquesta és la clau, potser.
Sí.
Doctora Maria Orriols, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui parlant de malalties de transmissió sexual, intentant trencar tabús i parlant d'una malaltia que és molt recurrent, com hem pogut escoltar, i amb una incidència en ascens. Ha estat un plaer, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau.
A partir de l'1 d'abril, la farmàcia Planes de la Girada obre de les 8 del matí a les 9 del vespre de dilluns a divendres i no tanca al migdia. I els dissabtes de 9 del matí a 2 de la tarda. Farmàcia Planes. 13 hores al vostre servei. Farmàcia Planes. Rambla la Girada 15 de Vilafranca del Penedès.